Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Pandèmia remet lentament. Fa dies que a Sabadell tots els indicadors milloren. La velocitat de contagi és avui del 0,77, mentre que el risc de rebrot se situa per sota dels 400 punts. Tot plegat ha fet que la incidència de la Covid-19 als centres educatius de la ciutat també sigui menor aquest dimarts. Hi ha 45 grups escolars confinats per un positiu, 1.066 alumnes i docents en quarantena i 73 positius detectats en els últims 10 dies. Les xifres són similars a les registrades la setmana del 21 d'octubre, quan feia un mes i mig que s'havien iniciat les classes i quan la segona onada de la pandèmia anava en ascens. Amb l'evolució del coronavirus ens encetem avui al Notícies Migdia.
Titulars.
L'impacte del confinament més dur en la salut mental dels joves comença a notar-se ara. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Així ho han constatat els responsables del projecte Mind You, que desenvolupa el Parc Taulí, un portal web que registra unes 1.500 visites al mes.
Sabadell aposta pel carnaval virtual en absència de la tradicional rua,
que s'hauria d'haver fet aquest diumenge 14F, dia de les eleccions catalanes. Entre les propostes, un concurs de disfresses a Instagram.
L'autor dels dos últims gols del Sabadell, Juan Hernández, serà protagonista a partir de les dues del programa Hotel Suís.
El Murcià suma 4 dianes en el que portem de Lliga, ha igualat Stoikov com a màxim golejador i té la millor ràtio amb un gol cada 205 minuts jugats.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Comencem per la previsió del temps. Jordi Cruz, molt bon dia.
Hola, bon dia. La pluja que ara mateix afecta alguns punts de l'oest del país ha d'anar estenent a la resta de Catalunya al llarg de la tarda. Seran ruixats en general febles, però la precipitació pot ser una miqueta més abundant cap al vessant sud del Pirineu Occidental. De fet, les precipitacions seran de neu per damunt dels 1.200 metres. Atenció al vent, que s'ha d'anar enfortint al litoral, aquí amb temporal de mar, i demà al matí els cops de vent podrien superar els 70 km per hora al Camp de Tarragona, també a la Conca de Barberà i al Penedès. Al matí i demà encara podem trobar-nos amb alguna pluja, més aviat feble i dispersa, però de cara a la tarda el temps serà més assolellat i només quedaran algunes nevades per damunt dels 1.100 metres a la Vall d'Aran. La temperatura demà serà una miqueta més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació de les carreteres catalanes, a aquesta hora ja s'ha reobert la C35 a Llinars del Vallès i la circulació s'ha normalitzat en els dos sentits de la marxa, tot plegat després d'un accident entre dos turismes i una furgoneta aquest matí. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és a aquesta hora? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments destaquem afectacions que poden superar els 15 minuts a les línies R1, R3 i R4 de Rodalies, sentit nord, a causa d'una incidència a les instal·lacions. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 4 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
La tercera onada del coronavirus continua desinflant-se. Així ho evidencia la millora sostinguda dels indicadors de la pandèmia que es manté aquest dimarts. A Sabadell, la velocitat de contagi baixa al 0,77 i el risc de rebrot ho fa fins als 339 punts. També es redueix la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 436 casos per cada 100.000 habitants. El número de persones vacunades contra la Covid-19 continua en augment i avui ja en són 8.420, de les quals 3.505 ja han rebut la segona dosi. L'altra cara de la moneda és que els contagis continuen augmentant i aquest dimarts la xifra acumulada des del mes de març se situa en els 14.553. Tot plegat després que en les últimes 24 hores a la ciutat s'hagin detectat 57 positius més. Segons les dades del Departament de Salut, també s'ha notificat una defunció més en relació a ahir, que eleven el volum total a les 502. La millora de la situació general també es tradueix en un menor impacte del virus als centres educatius sabadellencs.
Així és, si comparem les xifres d'aquest dimarts amb les de fa una setmana, constatem que la incidència de la Covid-19 ha baixat a les aules de la ciutat. En concret, hi ha 36 grups escolars confinats menys, una reducció que situa el volum de classes tancades en les 45, una xifra que no es veia des de la setmana del 21 d'octubre, tot just quan estàvem immersos en la segona onada de la pandèmia. La davallada dels grups escolars confinats també s'ha traduït en un menor gruix de persones en quarantena per un positiu de Covid-19. Aquest dimarts hi ha un total de 1.066 alumnes i docents aïllats. Són 925 persones menys respecte de fa 7 dies. De la mateixa manera, el nombre de casos positius detectats als centres educatius de la ciutat ha caigut fins als 73 en els últims 10 dies. Són exactament 80 casos menys que dimarts passat. El Sagrada Família, el centre, és l'escola amb més afectació ara mateix per coronavirus, amb 4 grups tancats, 103 persones en quarantena i 5 positius en els últims 10 dies.
El govern català assegura que les probabilitats d'ajornar el recompte de les eleccions és molt baixa. El director general de Participació i Processos Electorals, Ismael Peña López, ha situat en 200 o 300 el número de meses que haurien de quedar sense constituir per ajornar la publicació dels resultats electorals més enllà del 14F. I això diu que és difícil que arribi a passar.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
El candidat de Ciutadans a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha fet una crida a la ciutadania assenyada, ha dit textualment, a no deixar el Parlament en mans dels independentistes o de Vox.
Carrizosa considera que l'abstenció pot perjudicar els seus votants perquè potser s'ho pensen dues vegades abans d'anar als col·legis. En canvi, creu que els partits radicals, en les seves paraules, aconseguiran mobilitzar més els seus electors. Ho ha dit en una entrevista aquest matí a RAC1.
Sí, que els partits radicals poden tenir més protagonisme del que veritablement tenen a la nostra societat i, per tant, això el primer que hem de fer els polítics que ens considerem assenyats i de centre és demanar a la gent assenyada i de centre que no deixin el Parlament de Catalunya en mans dels més radicals, siguin dels radicals separatistes o siguin de partits populistes de dretes com Vox.
Ara bé, líder de la formació taronja rebutja fer cordons sanitaris si els vots de Vox són necessaris per desbancar l'independentisme del govern.
Recolzarem un govern constitucionalista que sigui un govern de canvi a Catalunya. O sigui, nosaltres el que no volem és la continuïtat, ni de Junts per Catalunya ni d'Esquerra Republicana, al govern. I nosaltres, ja ho he dit en alguna ocasió, ens asseurem amb el dimoni, si fa falta, per pactar un govern de canvi a Catalunya, que no semblava possible tampoc a Andalusia després de 40 anys de socialisme i aquí sembla difícil amb 40 anys de nacionalisme.
També s'ha referit a la negativa del cap de llista del PSC, Salvador Illa, de pactar amb la ultradreta i ha qüestionat que no vulgui els vots de Vox en cas que els necessiti per ser investit president de la Generalitat. A més, ha remarcat que una cosa és pactar i una altra és votar conjuntament i ha recordat que Ciutadans ha votat iniciatives al Parlament que també tenien el suport de la CUP. De totes maneres, ha subscrit que Vox fa declaracions racistes i nega que hi hagi violència de gènere. Finalment, sobre la llengua catalana, diu que no és veritat que estigui en perill.
Crec que aquí a Espanya, si tenim un problema, no és amb les llengües cooficials a determinades comunitats autònomes, sinó amb el castellà a determinades comunitats autònomes. Jo crec que el català no el persegueix ningú. Jo crec que el castellà i el seu ús sí que està perseguit, com demostra la llei CELA i la iniciativa d'Esquerra Republicana al Congrés, que demanava que el castellà deixés de ser també una llengua de transmissió de coneixement a les escoles d'Espanya.
Ara bé, segons les últimes enquestes sobre l'ús social del català, el nombre de parlants habituals de la llengua catalana al Principat ha caigut prop d'un 10% els últims 15 anys i només un 36% de la població assegura que és la seva llengua habitual.
El PDeCAT es postula com l'única força independentista capaç de fer sortir Catalunya de la situació de pobresa que travessa ara mateix i de retornar-li la seva competitivitat. El número 26 de la candidatura per Barcelona, l'exregidor sabadellenc Carles Rossinyol, assegura que tenen propostes molt concretes per superar la situació actual. N'ha destacat algunes en declaracions a aquesta emissora.
Generalitat ha de tenir la titularitat de tots els impostos suportats a Catalunya. Ha de tenir una agència tributària de Catalunya que pugui recaptar, gestionar, liquidar i inscripcionar tots els tributs generats a Catalunya. S'ha de bonificar l'impost de successions un 93-99%, perquè es pot fer el 100% per fills i ascendents. Suprimir l'impost de patrimoni. Reduir els tipus impositius de transmissions patrimonials. Gestionar els fons europeus i recuperar sobretot els fons del Next Generation per a polítiques específiques de Catalunya.
El foment del diàleg social, la reestructuració del sector industrial amb una aposta per la internacionalització i una reforma horària per al petit comerç se sumen a aquestes propostes. En aquest sentit, assegura que les polítiques del PDeCAT són les úniques que poden garantir un bon futur econòmic de Catalunya i es desmarca de formacions de dretes com el Partit Popular i Ciutadans.
Els partits com Partit Popular, Ciutadans, que estan plantejant una sèrie de polítiques que potser podríem coincidir amb elles, però posen l'èmfasi no en per beneficiar Catalunya, sinó per beneficiar el concepte centralista de l'Estat espanyol. Per exemple, podem parlar de beneficis fiscals i potser amb això podríem coincidir amb alguns altres partits de dretes. Però, esclar, és que aquests utilitzen les polítiques de beneficis fiscals no per beneficiar a totes les empreses de tot el territori estatal, sinó aquelles que se'n van de Catalunya i es posen a Madrid.
En aquest sentit, Rossinyol apunta que dins del ventall de forces independentistes, les més radicals queden completament descartades si es vol una economia forta i n'apunta el per què.
Hem d'allunyar d'aquelles polítiques radicals que escurarien a Catalunya cap a una mena de territori anticapitalista. El que faria és espantar el talent, la inversió i les empreses.
Per últim, des del PDeCAT descarten Junts perquè assenyalen defensa propostes que els sorprenen negativament, com mantenir l'impost de successions o mostrar una postura ambigua sobre l'escola concertada.
El presidenciable d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès, diu que el PSC ha tancat la porta a celebrar un cara a cara entre ell i el candidat socialista.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Aragonès ha admès que, tot i que Salvador Illa s'havia mostrat predisposat, l'equip de campanya ha desestimat el debat entre els candidats republicà i socialista.
És important que es pugui celebrar aquest cara a cara. I jo lamento que no vulguin, que no vulguin confrontar. No sé si té poca... aquest suposat efecte Illes desinfli en un debat, però jo confio en les meves propostes.
El cap de llista d'Esquerra ha assegurat també que les úniques dues opcions reals el 14 de febrer són els republicans o el PSC. Per això sosté que cal celebrar el cara a cara perquè els ciutadans puguin enfrontar idees.
Salvador Illa té clarament el suport de tots els partits del 155, Carlos Carrizosa, que cada debat li ofereix un acord, i és claríssim que el Partit Popular sabrà triar entre Pere Aragonès i Salvador Illa, i triarà Salvador Illa. També Salvador Illa encara no ha negat a dia d'avui que pugui acceptar els vots de Vox per activa o per passiva amb una abstenció o amb un vot a favor, tot i que li ha demanat. En l'àmbit del dret a decidir, en l'àmbit independentista autodeterminista, l'únic candidat que ningú veta és Esquerra Republicana i sóc jo mateix. Per tant, és entre aquestes dues opcions que es discuteix el 14 de febrer, perquè tan important com els resultats serà la capacitat d'arribar a aliances.
Sobre aquestes aliances, Aragonès ha dirigit Esquerra Republicana com una formació capaç d'arribar a pactes i ha posat exemples.
I nosaltres treballem sempre per arribar a aliances. Hem arribat a aliances amb els comuns i amb Junts per Catalunya pel pressupost. Hem arribat a aliances amb la CUP, per exemple, per la investidura del president Torra a inici de legislatura. I podem arribar amb acords en tot aquest àmbit, no?
La secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha fet una crida a mobilitzar-se el 14F per escollir entre el bloc del 155 o un futur govern republicà.
I jo dic que aquest dubte no el poden tenir. Alguns càlculs que algunes persones estan fent en aquest moment poden fer perillar un govern republicà. Ho deia el Bernat, això va de 155 o govern republicà. I davant d'això, un 155, a més, on la clau la té Vox, no ho podem tolerar. Ens hem d'aixecar. Per molt decebuts que estiguem, hi hem d'anar a votar. Això va de consolidar un govern republicà.
Rovira ho ha dit en una intervenció telemàtica durant un acte de campanya a Balaguer, en el qual també hi han intervingut la cap de llista d'Esquerra per Lleida, Marta Vilalta, i el número 3 de la candidatura i president del Parlament, Roger Torrent.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pol Gibert, en número 9 per Barcelona del PSC, ha defensat un canvi fiscal per ajudar els petits empresaris.
El també tinent d'alcaldessa de Sabadell assegura que la seva formació tirarà endavant una sèrie de reformes per ajudar a superar la crisi als comerciants, als restauradors i als empresaris de l'oci nocturn.
Simplificació administrativa, de tramitació molt fàcil, diguem, perquè ens entenguem, perquè els petits autònoms puguin acollir sense haver de fer molts papers, que al final doncs, acaben doncs, perdent-se amb la tramitació, no? I a segon, a fons perdut. No li podem demanar als sectors que actualment estan patint com estan patint, doncs més línia de crèdit, perquè ja han esgotat segurament i perquè els calen en aquest moment les ajudes directes per reactivar l'economia i per arribar a aquests mesos que queden, fins que hi hagi vacunació, que puguin arribar, diguem, a port, i a partir d'aquí doncs, poder tornar a recuperar-se la seva activitat al moment que hi hagi una activitat normal i no hi hagi la pandèmia, no estan present.
També ha promès més inversió en sanitat, destinant un 25% del pressupost de salut a l'atenció primària.
Tenim tants dèficits acumulats durant 10 anys que podríem parlar de la primària, però també de l'hospitalària, dels QAPs, i si anem més enllà també de la residència, segurament, no? Hem estat 10 anys en el qual s'ha invertit molt poc, de fet, en alguns sectors 0 euros, no? I per tant tenim molts forats a tapar ara mateix, no? Evidentment, la prioritat absoluta és protegir-se de la pandèmia i, per tant, doncs, la salut, en aquest cas, també la primària, com bé deies, no? Que qui està fent la trinxera actualment davant de la pandèmia i que, evidentment, està intentant evitar que no arribin aquests casos als hospitals i, per tant, els col·lapsi com a la primera o a la segona onada, no?
Finalment, ha descartat pactar amb Esquerra si no renuncia a la independència i amb el PP, Ciutadans i Vox, amb qui no comparteix mesures socials.
La candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, demana responsabilitat a la resta de forces per pactar un futur govern de la Generalitat i evitar una repetició de les eleccions.
Un missatge que envia Esquerra i el PSC, que s'han aventurat a proposar governs en minoria. Per altra banda, ha donat suport a Pablo Iglesias i considera la democràcia espanyola com a imperfecta.
No haría una lectura negativa en ningún caso, sino que precisamente lo que decimos es somos un gran país, que tenemos que seguir mejorando, que tenemos que seguir reconociendo derechos, que tenemos que seguir ensanchando esta democracia y por tanto creo que es muy positivo que tengamos líderes, que tengamos ministros, que tengamos vicepresidentes, que estén al frente del gobierno de España, que sean muy conscientes de las limitaciones que tenemos ahora mismo y de que tenemos que seguir mejorando. Creo que no estamos en un momento para hacer lecturas triunfalistas, todo lo contrario.
Ho ha dit el programa Espejo Público.
La CUP es compromet a desplegar un pla integral contra el racisme que afecti tots els àmbits de la societat, des de l'educació a l'administració pública.
Ho ha desgranat la candidata Baixa Changuerra, número 5 de la CUP per Barcelona, per garantir el dret a l'empadronament als municipis, treballar pel tancament del CIE, acabar amb la segregació escolar i amb les identificacions policials per motius ètnics. Els anticapitalistes asseguren que primer cal fer autocrítica i estudiar les problemàtiques de les persones no blanques. També han demanat una investigació exhaustiva de la DGAIA per la gestió dels infants tutelats.
El president del Partit Popular, Pablo Casado, resta importància en possible sorpasso de Vox al 14F.
Pablo Casado confia en millorar els 4 diputats obtinguts en les últimes eleccions perquè afirma que Catalunya i els catalans rebutgen el radicalisme. S'ho ha dit avui a RAC1.
Yo creo que los resultados el domingo van a ser mejores. Creo que Cataluña es una tierra de seny, de concordia, que no quiere radicalismos, que no quiere polarización, que lo que quiere es convivencia civil, estabilidad política y progreso económico. El PP ahora es pequeño en Cataluña, tiene 4 diputados. Eso es lo que nos hemos encontrado Alejandro Fernández y yo.
D'altra banda, Casado ha rebutjat l'indult per als líders del procés i ha advertit que el candidat del PSC, Salvador Illa, està enganyant Esquerra i també els seus mateixos votants.
La candidata de Junts per Catalunya al 14F, Laura Borràs, obre la porta a governar sense Esquerra Republicana.
Segons Borràs, el pactisme tràgic, tal com ho ha qualificat dels republicans a Madrid, no porta a avançar cap a la República Catalana. En una roda de premsa a l'Agència Catalana de Notícies, Laura Borràs ha posat com a única condició per pactar un govern amb els altres partits independentistes que siguin escrupolosament obedients amb el mandat de l'1 d'octubre. De fet, la candidata de Junts per Catalunya s'ha compromès a reactivar la DUI, encara que l'independentisme només tingui majoria d'escons i no de vots.
La secretària general de Vox al Congrés, Macarena Olona, ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, pels incidents durant actes electorals de la formació d'ultradreta a Catalunya.
En roda de premsa al Congrés aquest dimarts, Olona ha dit que Marlaska té culpa directa per la inacció, diu, i ha acusat també el conseller d'Interior, Miquel Sant, per de complir perquè diu que ha donat l'ordre polític als Mossos de no actuar. Unes declaracions que contradiuen les imatges dels incidents.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més qüestions. Al marge de la política, els adolescents porten pitjor la nova normalitat que el confinament més estricte. Així ho han plasmat els professionals de salut mental del Taulí a través del portal web MindYou, a través del qual assessoren els alumnes dels instituts sabadellencs. Tot i que entre el març i el juny de l'any passat els joves manifestaven una alteració dels seus hàbits, no ha estat fins ara que han començat a cristal·litzar les conseqüències en l'àmbit emocional.
La psiquiatra del Servei de Salut Mental i Infantojuvenil del Taulí, Helena Pujals, ha explicat al programa Al Matí quin és l'estat actual dels joves usuaris del MindYou.
Parlem de nova normalitat en una situació en la que l'adolescent té totes les obligacions que tenia abans, no? És a dir, ell ha d'anar a l'institut o al PFI o al grau o ha de treballar, no? I, però no té cap tipus d'opció d'oci. O estan molt limitades, estan molt reduïdes, no? Llavors, la sensació que tenim és que tenim una joventut prou frustrada, no? I insatisfeta. No poden quedar amb els seus amics, no poden sortir a prendre alguna cosa, a passejar pel parc, a fer esport o d'una manera com molt limitada.
Des del MindYou han ofert diferents consells als adolescents perquè puguin portar el millor possible al context actual, sempre en vistes que tard o d'hora recuperarà la normalitat. La clau és saber veure les oportunitats que ofereix el moment actual. Pujals assegura que el MindYou s'ha sabut fer un lloc entre els joves en els seus 4 anys de funcionament. Prova d'això en són les xifres. El portal web registra 16.000 usuaris l'any amb una mitjana de 1.500 visites al mes.
Afegim diversos apunts en format més breu. Un turisme que va sinistre total després de xocar contra un arbre.
El conductor del vehicle, de 33 anys, va sortir-se de la via a la plaça del Mar i va col·lidir contra l'arbre. L'accident ha tingut lloc aquesta matinada i ha requerit la intervenció de dues unitats de la policia municipal i una del SEM. El conductor va resultar ferit lleu i va haver de ser traslladat al Parc Taulí després de ser denunciat per incomplir el toc de queda.
Un camió perd el control i malmet dues senyals de trànsit.
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda, quan el conductor del camió de 53 anys va perdre el control del vehicle en relliscar per la pluja. El camió va col·lidir amb un semàfor i el xoc va deixar afectades dues senyals de trànsit. L'accident es va produir a la rotonda del passeig de Sant Pau de Riusec.
És un dels temes que us hem destacat en titulars. Aquest any no hi haurà rua de carnaval a Sabadell a causa de la pandèmia, però l'Ajuntament intentarà mantenir el seu esperit festiu de forma virtual. Un dels elements més destacats de la proposta és que hi haurà un concurs de disfresses a través d'Instagram. Ho ha explicat el regidor de Cultura al Cafè de la Ràdio, Carles de la Rosa.
I pot participar tothom que hagi pogut preparar disfresses i que tingui o hagi pogut treballar. Només ha d'utilitzar a les xarxes socials el hashtag CarnavalSabadell2021 i penjar la seva fotografia. És un concurs que funciona pels likes de les persones que valoren les fotografies.
Ara bé, aquest any no hi haurà premis pels guanyadors més enllà dels likes rebuts pels usuaris d'Instagram.
Per altra banda, a partir de demà, el web municipal oferirà un taller de disfresses, un altre de maquillatge i un tercer per aprendre a fer la catxaruta, la tradicional sopa de carnaval. Núria Llunyell, especialista en vestuari i caracterització, ha donat alguns detalls dels dos primers tallers.
He preparat un disseny tirant a fàcil perquè tothom ho pugui fer i després sí que és veritat que tant la disfressa com el maquillatge, després cadascú pot posar-hi el nivell que li sembli.
Finalment, al web municipal també es poden trobar algunes imatges antigues dels carnavals a Sabadell recuperades per l'arxiu històric de la ciutat. I també hi ha una programació especial per la gent gran durant tota la setmana que es pot consultar al web de la Regidoria de Cicles de Vida, amb jocs i tallers perquè es puguin seguir des de casa o des de les residències.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Per arribar al punt de les dues, informació més enllà de la ciutat, l'OMS conclou que el coronavirus és d'origen animal, però no troben de quin podria provenir.
L'equip d'experts de l'Organització Mundial de la Salut desplaçat a la Xina per investigar on va començar el coronavirus conclouen que el virus és d'origen animal i que no hi ha evidència que hi hagués transmissió abans de la seva detecció el desembre de 2019 a la regió de Wuhan. La delegació va arribar el 14 de gener a la ciutat, considerada zona zero de la pandèmia, i després de dues setmanes de quarantena han visitat llocs com el mercat majorista de mariscos de Huanan, on es va produir el primer grup d'infeccions conegut, així com l'Institut de Virologia de Wuhan.
Diversos sindicats criden a una vaga de personal de la salut per al pròxim 10 de març.
La mesa formada pels sindicats com Infermeres de Catalunya o la Confederació General del Treball alerta que la Covid-19 ha fet que la situació passi de precària a crítica. Les organitzacions convoquen l'aturada per al proper dimecres 10 de març arran de la situació crítica del personal de la salut i demanen l'adhesió dels sindicats majoritaris. També s'han anunciat aturades de dues hores en cada torn a partir del 15 de març.
El Ministeri de Justícia prepara una revisió dels delictes relacionats amb la llibertat d'expressió.
L'anunci arriba coincidint amb la imminent entrada a presó del raper Pablo Hasél. La Moncloa ha informat que l'objectiu d'aquesta mesura és castigar només aquells delictes que suposin una clara alteració de l'ordre públic. Quedarien al marge d'aquesta classificació els excessos verbals comesos en manifestacions culturals, intel·lectuals i artístiques. El govern també ha informat que no es podrien aplicar penes de presó, sinó que serien penes dissuasòries.
I als Estats Units avui arrenca el segon impeachment contra Donald Trump.
L'expresident nord-americà, acusat d'incitar a la insurrecció per l'assalt al Capitoli, que es va produir el 6 de gener. Trump va anunciar que no declararan el judici, que ha titllat d'inconstitucional i d'una maniobra de relacions públiques dels demòcrates. Si la causa prospera, el Senat podria impedir que l'expresident ocupi qualsevol càrrec d'honor als Estats Units.
I atenció, perquè un grup de sabadellencs han creat FITA, un joc tipus trivial pensat a Sabadell.
La contraportada.
La idea va néixer en plena època de confinament i està destinada als amants de la muntanya. Encara no existeix físicament, però ja funciona a les xarxes socials amb més de 1.000 preguntes recollides sobre l'esport de muntanya, història, geografia, natura, societat i també cultura.
Si bé el joc s'organitza per categories temàtiques, la particularitat és que no hi ha cap tauler, sinó les preguntes són en targetes i es pot jugar en grups petits o més amplis. Els seus creadors reconeixen que hi ha qüestions per tots els públics i volen que no només serveixi pels experts de la muntanya. Josep Oriol Carol és un dels creadors de FITA.
És una qüestió de transmetre valors, d'agafar coneixement de tots els àmbits, perquè categories en tenim d'història també, en tenim de gastronomia, de cultura en general, poden sortir dades de qualsevol mena. Per tant, és un joc que molta gent que té cultura general ens estan dient estic responent a moltes i en canvi les que són molt específiques sobre quin escalador va ser el segon en pujar a l'Everest, per exemple, pues aquesta no la puc saber, no?
Els organitzadors també han volgut fer un joc amb visió de gènere, donant visibilitat a les dones, que també són part de les històries de la muntanya. Per Carol, el paper de les dones de la muntanya ha estat silenciat i el joc vol ser un espai per visibilitzar-les i reconèixer qui són.
I la història en general ha ningunejat bastant o ha amagat la participació de les dones en les gestes de muntanya i, en canvi, hi ha grans personatges. I no només això, sinó en les tasques que estan relacionades amb la muntanya, amb la història de la muntanya. O sigui, per exemple, podríem parlar de Sant Joan de les Abadesses, doncs un monestir en direcció, diguem-ne, femenina. O podem parlar de tot el conjunt de ramaderes que estan portant endavant explotacions agràries per tot el territori.
La idea dels seus creadors és fer un micromecenatge per poder fer realitat aquesta fita per Sant Jordi.
Doncs així arribem pràcticament al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia de Ràdio Sabadell que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i amb el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.